Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre fa 20 anys per Catalunya Ràdio, que ara s'emet per VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i pel Punt Avui Televisió cada diumenge a les 3 del migdia. El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb la Marta Alonso, que ja va passar per l'Internauta fa 3 anys, per parlar-nos d'Instagram, de la xarxa social de fotografia Instagram, i avui torna per comentar-nos un llibre que acaba de publicar, es diu We Instagram, i el que fa és de fet un recull de tendències i de persones que són referencials a tot el món d'aquesta comunitat d'Instagramers. En el seu espai habitual, en Joan Jofre, aquesta setmana ens explicarà algunes solucions per quan ens trobem un missatge que a vegades ens apareix a la pantalla del mòbil i és que s'ha quedat sense espai de memòria. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 2 d'octubre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sovint les xarxes socials, especialment els últims mesos i els últims anys, són protagonistes ací a l'Internauta. És evident que són el gran canvi. Jo ja fa temps que dic que més que la web el canvi són les xarxes socials. Hem parlat molt de Twitter, hem parlat molt de Facebook. Fa anys vam parlar d'una xarxa aleshores incipient, que acabava de nàixer, que era molt curiosa, que era molt diferent, que es deia Instagram i que es diu Instagram, i que avui de petita ha passat a ser molt gran. De fet, em sembla que ja supera Twitter, si no tinc mal entès i tot. Instagram és una xarxa, bàsicament, diguem, de fotografia, però és molt més complicat que això, i avui, per parlar-ne, torna a l'Internauta, perquè va ser ella una de les tres que va protagonitzar aquell Internauta explicant que era Instagram, la Marta Alonso. Com estàs, Marta?
Hola, què tal? Molt, molt contenta d'estar aquí un altre cop.
Ha passat molt de temps, eh?
Sí, bueno, han passat 3 anyets i hem crescut tots, Instagram i nosaltres. Sí.
Per cert, que la Marta és autora d'aquest llibre, Instagram, un llibre fantàstic, un llibre en el qual explica, més que explica, és una mica com la xarxa, ara en parlarem d'això, més que explicar-se, mostra sentiments, que és un llibre editat per el Grup 62.
Per el Grup 62, efectivament, l'editorial Grup 62 amb el Grup Planeta.
I que es pot trobar, evidentment, en totes les llibreries i que personalment el recomano com a regal. Si conegueu algú que és Instagramer, com a regal està molt bé. Instagramer, d'entrada ja tenim nom i tot. Fa 3 anys no sabíem com es deia això. Ara sou Instagramers o Eagers?
Sí, el nom i el que s'ha posat als usuaris d'Instagram. Des del principi, jo crec, però avui en dia agafa més pes, no? Perquè són tants usuaris, això que deies ara, no? Instagram ha crescut. Han passat un temps des que vam estar aquí i ho comentàvem, no? Que era això de l'Instagram, i avui ja, doncs, segons la xarxa social amb més volum d'usuaris del món, 400 milions d'usuaris, i bé, els Instagramers en boca de tothom, no?
És a dir, per darrere de Facebook ja n'hi ha Instagram, per davant de Twitter.
Exacte, seria, efectivament, seria efectivament.
Escolta, algú que no coneix massa Instagram, la sensació des de fora és, això és penjar fotografies.
És una mica més complexa.
Val,
som-hi. No, aviam, jo diria que més que una xarxa social fotogràfica, que de base el contingut evidentment és visual, és una xarxa de moments, no? d'instants. I qualsevol persona, i avui també, no només les persones, sinó doncs, empreses, marques de consum, doncs, comparteixen moments. I aquests moments doncs, queden retratats d'una manera visual i fa que es connectin amb una xarxa mundial que, bueno, això que dèiem, no? que són de 400 milions de persones que constantment estan consumint aquest contingut d'aquests moments. No?
A mi hi ha una cosa que em sorprèn molt d'Instagram, no? que és una xarxa, en aquest sentit, diferent de les altres. Té unes regles diferents, per exemple, no pots usar Instagram per enviar gent a una web, cosa que Twitter o Facebook són els reis. És a dir, és com si l'haguem pensat d'una forma molt distinta, no? com si es desmarcara del que són.
Sí, sí, jo crec que van en el seu moment, quan la van idear, van entendre que el que feia que la gent consumís les xarxes socials molt de temps, especialment a dins de Facebook, era consumint fotografies, contingut visual, allò que et fa recordar una memòria, allò que et fa recordar un moment que has viscut, unes vacances, bueno, aquests petits instants que comentàvem, no? I van trobar una finestra d'oportunitat per crear una xarxa només dedicada exclusivament a això, evidentment amb les seves pròpies regles del joc, que comporta, pues, bueno, el fet de... Jo penso que d'alguna manera també democratitza l'accés a la fotografia. Està el tema dels filtres, que molta gent comenta, que més enllà de posar-li una estètica, diguéssim, doncs el que fan és que facilita que qualsevol persona pugui presentar un resultat òptim d'una fotografia que ha disparat això, instantàniament pel carrer amb el dispositiu Home, mòbil.
Aquest és un dels grans trucs d'Instagram, eh? O sigui, no et queda una foto mal ni que ho intentes.
Exacte.
No sé com ho han fet, però l'invent aquest dels filtres és fabulós, perquè, clar,
sí.
Gent que no sabem fer fotografies, jo mateix, fas una foto, la passes per filtres, i a mi acaba semblant una cosa...
Sí. De fet, jo crec que és una de les parts que ha enganxat a tants usuaris del món de dir, escolta, més que de qualsevol edat i qualsevol persona pot arribar a millorar el que s'entén per... Bueno, fotografia mòbil, anem a dir-li, amb aquesta eina, no? És una eina que ha facilitat l'accés, com et dic, a molta gent que potser no tenia ni conceptes teòrics ni s'havia plantejat mai, no? Arribar a fer una bona fotografia, doncs, per desconeixement o perquè mai ha tingut una bona càmera, una bona eina que li pogués facilitar, i ara amb el seu dispositiu mòbil el treu de la butxaca, dispara aquell moment, aquell instant, i li pot donar un resultat òptim, que a més tan òptim com per compartir-lo amb els altres i que li diguin, escolta, mira el que he fet. I la resposta als resultats són els likes i les interaccions, que la gent d'alguna manera valora això, aquesta fotografia que tu has llançat. No?
Tu en el llibre parles de fotografies socials, si no m'equivoque, com a concepte.
Sí.
Què és, o sigui, la fotografia és l'excusa per la comunitat o fins a quin punt la fotografia és el valor real d'Instagram?
No, el valor real és la comunitat, és a dir, això que dèiem, no? És a dir, evidentment la fotografia és important, però al final el que és més important és que amb aquesta excusa, això que deies tu ara, s'hi ha trobat una comunitat mundial de gent que comparteix interessos, pues, per la gastronomia, per exemple, quan hi ha moltíssima gent compartint contingut gastronòmic a Instagram, d'altres temes, d'arquitectura, de fotografia, doncs no ho sé, de
turisme,
paisatge...
Turisme és el rei.
Evidentment, turisme és una... Bueno, perquè fotografiem molt paisatges i al final el que ven en un paisatge és un producte, pues, natura el que sigui, la costa, el que sigui, no? Llavors, el que et deia, amb l'excusa aquesta de compartir afició i compartir interessos en comú, s'hi troba la comunitat, i la gran clau de l'èxit d'Instagram crec que rau en la comunitat.
I n'hi ha una cosa que m'hi crida l'atenció, és com si Instagram, no sé si estic equivocat, evidentment n'hi ha competició per qui té més likes, però no és tan competitiva com les altres xarxes, m'equivoc? N'hi ha per sota un bum-bum
que jo
no veig? O...
Més que competitiva, perquè sí que té un punt,
sí?
Arribes a determinades... Avui, després, dèiem, no? Fa 5 anys que ja existeix, doncs en tot aquest temps que l'hem vist madurar, hi ha usuaris que avui podríem dir que estan a l'èlit del que és Instagram a nivell mundial, i aquests usuaris efectivament sí que han viscut una competitivitat pel camí, alguns més, alguns menys, també depèn de com cadascú al final això s'ho prengui, a més, si algú de repent, hi ha gent que ha passat a viure, que la seva vida avui i els seus ingressos venen d'Instagram, per tant, si és un model de vida i és una manera de guanyar-se-la, doncs més competitiu haurà sigut, lògicament.
Com li venen els ingressos d'Instagram a una persona?
Ara comentem això, però el que t'estava dient és que, més que competitiva, que també n'hi ha una mica, jo crec que és una xarxa que, a diferència, sobretot de Twitter, no està polititzada. És a dir, no hi ha tot aquest moviment crític de haters, és a dir, tu a Twitter volques una opinió i de seguida pots trobar qui et respongui, qui t'estigui dient de tot, perquè també, bueno, hi ha un, diguéssim, davant de la pantalla hi ha un filtre i no li estàs dient a la cara de la persona. I a Instagram, com que es comparteixen moments, i normalment són moments, doncs, d'emoció, que estan vinculats a alguna emoció del ser humà, és difícil criticar això. I la gent no hi ha tanta crítica, és una xarxa que està totalment despolititzada. La gent diu, que bonic, no? O quina cosa més xula acabo de veure. No hi ha aquesta part de...
Però això no vol dir que no sigui usada pels polítics en campanya electoral.
No.
N'hi ha hagut Instagram.
Sí, hi ha hagut Instagram.
Ara acabem una campanya electoral que n'hi ha hagut molt
d'Instagram. Totalment. Volia dir que no hi ha aquesta part poder més de crítica i de... No? Que et pots trobar a altres canals. I...
Com eres molt endreçada, m'havies tallat per acabar, per seguir ara amb el tema de com guanyar diners a algú en Instagram. Quins ingressos pot tenir algú?
Doncs,
per promoció? Per...
No, al final un instagramer o una persona que té un canal a Instagram el que fa és construir-se una audiència, com a qualsevol xarxa social, i evidentment a determinats nivells d'audiència hi ha molts continguts que poden ser interessants perquè dintre d'aquell contingut tu introdueixis una publicitat amb una marca, pots introduir-hi unes sabates, pots introduir-hi el que sigui, hi ha una publicitat inherent allà que es paga. Que es paga perquè és un contingut de marca distribuït a una audiència X determinada.
Però una audiència que ara, a més, es busca molt, no? Perquè diguem que l'Instagramer té un valor.
Totalment. No, no, a veure, ja et dic, o sigui, hi ha gent, i això és una mica el que expliquem al llibre, no, el que ve a dir és, a Instagram, el que he viscut aquests anys és que arrel de la fotografia i arrel d'aquest contingut, hi ha gent que, bueno, que la seva vida ha fet un gir, ha canviat d'alguna manera, i que avui doncs, viuen directe o indirectament de la seva activitat d'Instagram. Això vol dir que és un mitjà de vida? No, això no vol dir això. Això vol dir que per a determinades persones aquest mitjà els ha comportat una plataforma per exposar amb més força el seu talent o el que fan. I aquí, evidentment, com sempre, hi ha una finestra d'oportunitat perquè ho vegi més gent i perquè puguin accedir amb ells.
Tu en el llibre expliques persones, expliques situacions, és a dir, és un llibre molt instagramer, en aquest sentit, això que dius del sentiment aquest. Però tu, la Marta Alonso, com vius el dia a dia d'Instagram? És a dir, jo, per exemple, jo soc més de Twitter que d'Instagram, per la meva feina, per mil coses, no? A mi a vegades em diuen, i com portes... No ho sé, és que ja està integrat en la meva vida, no?
Sí.
No és cap dificultat. Vist des de fora, sembla com que ser molt actiu en una xarxa social és una feina o un problema afegit, però en realitat no ho és, no?
Bueno, al final t'hi adaptes, no?
Com és el teu dia a dia d'Instagram?
També, o sigui, entenc que d'Instagram i de totes les xarxes... Jo m'he acostumat a fer un ús, diguéssim, a integrar en el que és la meva agenda diària el consum de les xarxes, no? Pues al matí potser el primer que faig efectivament és... Primer el correu, sempre, però després les xarxes socials també les reviso permanentment. Instagram com Twitter, com LinkedIn i com Facebook. A Instagram poder, quan li dedico més temps, jo i els usuaris en general d'Instagram, perquè hi ha uns moments més forts de consum de la xarxa, són efectivament al matí. Hi ha molta gent, vaig sentir una frase que em feia molta gràcia, que deia Instagram és la nova capsa dels Kellogg's, no? Aquell moment d'estar esmorzant i que estàs llegint no saps molt bé perquè el que escriuen a l'altra part de la caixa dels Kellogg's, doncs ara estàs amb l'Instagram mirant les fotos de la gent. O sigui, al moment d'anar a treballar, al transport públic, on sigui, no? I després també la nit, la nit és el moment més fort, és aquell moment en què la gent doncs, poder ja, després d'una jornada, està més relaxada, està mirant la tele, bueno, amb la segona pantalla amb Twitter o amb Instagram, cadascú el que li agradi, i està doncs, mirant imatges o plantejant quan no seran les següents vacances, mirant contingut així doncs, que inspira, no? I que et distreu una mica, et fa...
Això n'hi ha dades? N'hi ha dades, diguem, oficials de quan puja i baixa el consum d'Instagram?
Sí, hi ha dades oficials.
I són aquests dos punts, matí i nit?
Sí, aviam, durant la setmana, diguéssim, amb la jornada laboral, sí, amb gent treballant, és al matí a primera hora, abans d'anar a la feina, hi ha un petit break i una petita pujada de tràfic al migdia, que és aquest petit stop de l'hora de dinar, i sobretot a partir de la nit. Diguéssim que l'hora més forta és de 8 a 11 de la nit, és el moment més alt de tràfic, i després el cap de setmana és bastant fort, especialment el diumenge a la tarda. O sigui, dissabte la gent està més pensant en fer activitat social, quedar amb els amics, la família, el que sigui, el mòbil una mica l'hem deixat a segon pla, però el diumenge a la tarda, que ja pensem a tornar a començar la setmana, la gent ja li agafa una mica de dir, bueno, consum de xarxa i Instagram, sí.
De tota manera, la part social, jo crec que els instagramers... Deveu ser de totes les xarxes socials els que més vida social feu també, perquè jo trobar des de físiques, de tuitaires o de facebookers, no n'he vist gaires. En canvi, els instagramers esteu tot el dia quedant a fer no sé què, no?
També és això que et deia, no? És a dir, jo he vist i ho vaig identificar al principi, quan em va captar l'atenció tant Instagram, tot i que jo ja feia consum de totes les xarxes, va ser per això, pel fenomen social i el fenomen de comunitat que l'envolta, que envolta, no?, la xarxa, i que em va cridar l'atenció. Em va cridar l'atenció de manera natural el dia que, en aquell moment, nosaltres gestionàvem la comunitat d'Instagramers a Barcelona i vam organitzar una primera convocatòria on hi van aparèixer 300 persones. Estem parlant del 2011. Clar, en aquell moment vaig veure que a Instagram hi havia una potència de comunitat molt forta, molta més del que es pogués veure en qualsevol altra xarxa. I és veritat que al final és l'excusa de la fotografia social per conèixer gent. O sigui, s'han fet grups d'amics, s'han fet grups d'amistats, hi ha hagut bodes arrel d'Instagram també aquí a les comunitats catalanes, no?
Molt retratades, suposo.
Sí, però més enllà, val la pena, et volia comentar, que més enllà de que la xarxa convida, el propi Instagram també ha incentivat molt això. És a dir, el propi Instagram, l'empresa Silicon Valley, a les seves oficines d'Europa i a les de Silicon Valley, ells conviden a la gent i fan una crida del Worldwide Instameet, que ja porta, crec que, 12 edicions. Ells fan una crida mundial en determinats dies de l'any, és a dir, avui és el dia perquè tots els Instagramers del món es facin trobades a diferents ciutats. I, per tant, és una cosa que ells han sabut entendre, que el valor estava en la comunitat i han potenciat des del començament. Ells mateixos.
Tu el llibre, m'encurioseix molt una cosa que suposa que les fotos són molt bones, però no molt bones d'intencionalitat, que ho són, molt, n'hi ha algunes realment espectaculars, sinó molt bones de qualitat. No?
Sí.
Clar, això ha canviat tremendament, no? Dels primers mòbils amb òptica, diguem, per fotografiar a ara.
Totalment.
Sí, és que això, les càmeres de fotos no sé si tenen cap futur.
De fet, jo penso que sí que tenen el seu mercat, i més perquè conec una mica tota aquesta gent que ara diem influencers o que són una mica poders, no et diria els nous bloggers, però gent que crea molt de contingut, que és molt seguit a la xarxa, que poder és menys escrit, sinó que és més visual aquest contingut. Molts d'ells utilitzen altres eines que no és el dispositiu mòbil, perquè evidentment sempre donen resultats millors, no? Però és curiós que podríem fer una anàlisi, diguéssim, de com ha evolucionat la càmera de l'iPhone, per dir-te un dispositiu mòbil. Si tu mires un Instagram, un canal d'Instagram teu o d'algú que coneguis que porti un històric de 5 anys, te'l mires de baix a dalt, veuràs la diferència de qualitat d'imatge a través de l'evolució de la càmera al dispositiu de telèfon, no? I és veritat que avui, evidentment, tenim dispositius a la butxaca que ens permeten treballar amb aquesta qualitat. Moltes de les fotos que es veuen al llibre són disparades directament des d'iPhone. D'altres no, també val la pena dir-ho.
Però tenint en compte que quan les fas en paper, normalment, diguem, o almenys estàvem acostumats a això abans, ara no sé si ja té cap sentit, no? Però
la resolució sempre és bona,
exacte, això anava a dir.
La resolució...
És que realment n'hi ha fotografies impressionants d'una qualitat que dius, bueno, això
sí.
Amb una càmera professional seria exactament igual, no?
Sí, ja ara mateix els dispositius que tenim donen bona resolució com per fer totes aquestes fotografies que veiem aquí. De fet, jo recordo un projecte que vam fer el 2012 amb Vueling, on vam fer que fotografies que havien fet usuaris d'Instagram i passatgers de Vueling acabessin maquetant un avió, és a dir, les vam treure en resolució.
Explica'm això. Vau fer un avió d'Instagramers?
No, d'Instagramers no. Això era una campanya de màrqueting on Vueling el 2012, ja t'ho ensenyaré, et passaré el vídeo, però sí, va tenir una necessitat de comunicar que havien arribat a 50 milions de passatgers. Vueling va ser una de les primeres companyies que va, diguéssim, acceptar el repte, o que va decidir llançar-se a Instagram com un canal més dins de la seva estratègia de comunicació a xarxes. I els vam ajudar a fer aquest pas i vam dir, escolta, per què no fem un concurs per celebrar que arribeu a 50 milions de passatgers, on viatgers i clients de Vueling de tota Europa ens envien fotografies de les destinacions principals i de les rutes de Vueling. Això ho vam fer, diguéssim, amb la col·laboració que teníem en aquell moment en les nostres comunitats d'Instagramers per tota Europa, que teníem grups a París, a Roma, coincidien amb les rutes on viatja Vueling, i vam rebre unes 7.000 fotos en aquell moment en una setmana. Aquestes fotos van vinilar un avió que va estar volant durant un any, pel qual Vueling va guanyar un premi a la mateixa alçada amb American Airlines com la millor campanya d'engagement strategy, no? D'estratègia de compromís dels teus usuaris, és a dir, per arribar als teus usuaris, diguéssim. I és un vídeo que es pot veure a la xarxa, que posa Vueling Air Gallery, és el nom,
Vueling Air Gallery.
Exacte.
I ja podeu anar al YouTube a mirar.
I el podeu veure com es va fer l'avió i com es imprimeix i com es va fer tot el disseny, diguéssim.
Quina tendència pot haver a Instagram? Ara n'hi ha una situació un poc com d'acceleració de totes les coses, no? Apareixen xarxes noves, el Snapchat, el no sé què,
Periscope,
el no sé què. Cap a on va Instagram? O està tan ben assentat que no es mourà?
No. Jo crec que està vivint un moment molt interessant. Per un costat, com a xarxa, jo crec que està en una etapa ja de maduresa, diguéssim. Ha arribat el moment de llançar la seva plataforma publicitària, algo que estem vivint des de fa un parell de mesos. Instagram comença a llançar campanyes publicitàries, vull dir que té una plataforma com la que té Facebook per llançar anuncis, on la gent i les marques podran llançar continguts promocionats dintre del que és Instagram. Això acaba de començar, vull dir, aquí a Espanya, a Catalunya, n'he vist alguns exemples puntuals. Per tant, inici, diguéssim, com a empresa del seu camí per començar a generar negoci, generar volum. I el que diuen les dades, si tu busques informes i tal, és que li espera un futur prometedor, perquè un estudi que llegia recentment deia que Instagram, el 2017, per tant d'aquí un anyet i mig, seria el 10% dels beneficis mundials de Facebook. Estem parlant de molts, molts milions. Instagram ja aconseguiria amb aquesta via el 10% dels beneficis mundials, perquè tot això també comporta que a la vegada que està llançant tota la plataforma publicitària segueix creixent. Hem passat de 300 a 400 milions d'usuaris en menys d'un any i crec que ens sorprendrà com a buscador. Deixa'm matitzar això, No estem parlant del buscador que tenim al cap, com Google o Yahoo, però que ens sorprendrà la seva faceta de cercador d'imatges. A través de moments, a través de hashtag, crec que aquí encara té molta evolució a fer i em consta que estan explorant vies per treballar aquesta part.
En el seu moment, la compra d'Instagram per Facebook va provocar alguna crisi, diguem.
Sí.
Està superat això completament.
Sí.
No, dic perquè també Facebook ara està, òbviament és la gran xarxa, ningú discuteix això, no? Però està tenint els seus problemes. La gent jove ja no hi va. Aquesta setmana ha caigut no sé quantes vegades, que és una cosa molt estranya i molt sorprenent.
Ahir també va caure un cop.
Instagram d'alguna manera pot ser-li un relleu, per exemple, en alguns sectors que ja no veuen Facebook com una cosa molt confusa.
Totalment.
Molt aquesta imatge que es dona de Facebook com una cosa molt complicada, és un focus molt net, no? A vegades és molt elegant, crec que el tema aquest de l'elegància i això és un contrast molt gran entre Instagram i les altres xarxes,
sí,
no? És molt budista.
Més que de l'elegància, potser diria que és la xarxa on es veuen continguts més ben treballats. Ja no només pels usuaris, que tothom, si t'hi fixes, si es mira una mica més, a l'hora de pujar una cosa a Instagram, qualsevol persona dius, però què fas? I t'estàs més estona allà mirant-ho i remirant-ho, no? I això per part dels usuaris a nivell del carrer, però les marques també, és a dir, les marques estan dedicant grans esforços perquè Instagram els ha dit, si tu vols que jo et mogui bé a la xarxa i que vols llançar bones campanyes de publicitat, sobretot, treballa els continguts, la qualitat dels continguts i la creativitat dels continguts. I això és una cosa que Facebook, diguéssim, no ha treballat i Twitter tampoc, no? I per això, perquè ells saben que en la cura d'aquests bons continguts està una mica l'èxit de que la comunitat segueixi estant allà. Això que deies, que sí que Facebook pot ser que ho hagi fet estratègicament per captar aquests públics que d'alguna manera comença a perdre molt, molt lentament, no?
Tinc una curiositat, Marta Alonso. La Marta ha fet Instagram, el llibre aquest. Com se t'acut fer aquest llibre? I per què el fas? Ho dic perquè, clar, tens la xarxa és infinita, per què contenir-la en un bloc de paper?
Aquesta pregunta me l'han fet molts cops i sempre. Però com? De l'online al paper?
M'agrada ser original.
No, però vull dir-te, sempre la gent li sorprèn. La gent li sorprèn de dir com d'algo online vols traspassar el paper i per què, no? Doncs és veritat, aviam, a mi quan em fan la proposta, diguéssim, resumir l'experiència que jo tenia en aquest sentit, molt de nit, molt nitxo amb aquest canal, amb un llibre, el primer que vaig tenir clar és que no anava a explicar, no? Ni què era l'Instagram, ni com fer foto, primer perquè jo no en sé de fotografia, jo he après amb això, però no em dedico a la fotografia. A mi m'agrada Instagram des de la vessant de la comunicació, no? Poder. I el que vaig veure que volia explicar i que d'alguna manera volia fer arribar el missatge és aquí dins, o sigui, és una xarxa social, efectivament, però estan passant moltes coses, no? Hi ha referents, hi ha persones que tenen molt de talent i que estan utilitzant Instagram, que deia abans, com una plataforma per donar més sortida, per donar més impuls a això que fan, i ho connecten amb una xarxa que és molt creativa i que és una xarxa global. I amb això hi ha casos com perquè una noia, per exemple, de Ponts, aquí a Catalunya, des de Ponts, amb el que ella feia, amb el contingut que ella feia, un bon dia ve el Nando Jubany a casa seva, hola, tu ets la Laura, Pina, que vull treballar amb tu, m'agrada molt el que fas i m'agradaria que facis contingut gastronòmic per mi. Val, doncs la història aquesta de la Laura està passant a tot el món. O sigui, li ha passat al Cris Ocer a Nova York, li ha passat a la Yael Hernando a Sant Sebastián, que és una noia basca molt joveneta de 22 anys que té un talent extraordinari i des d'Instagram exporta i el seu talent i ara està treballant per als Estats Units i per Londres sense moure's del seu apartament de Sant Sebastián, doncs perquè aquesta plataforma els ha donat aquesta finestra d'oportunitat i tota aquesta gent té un punt de creatiu, té un punt que fa que pensin que Instagram és un punt de referència i és un punt de trobada de tots aquests nous referents, no?
Però com se te va ocórrer fer, més que el llibre en paper, fer-lo d'aquesta manera? És a dir, els que compreu el llibre, això no és una guia d'Instagram, això no és un manual d'Instagram, és una cosa completament diferent, molt original en la presentació, molt basada en explicar històries, etc. En el mateix títol, és a dir, avui, Instagram era obligat en el títol, i t'has limitat a dir avui, és a dir, a remarcar comunitat, nosaltres, tal, no? Com se't va ocórrer fer-ho d'aquesta manera concreta?
Doncs...
Perquè això no naix, o sigui, no vas dir, ho faré així, sinó que això ha d'haver una reflexió a darrere, si no és molt difícil fer una cosa tan ben feta com aquesta sense reflexió.
D'alguna manera, això que et dic, no? Primer traslladar aquest missatge que t'estava explicant, d'aquestes històries de gent amb talent que creia que representaven que Instagram és alguna cosa més, que el que molta gent té com a lectura, no? I fer-ho d'aquesta manera, crec que evidentment havia d'estar representat fotogràficament i amb contingut visual, perquè Instagram va d'això. I que també s'havia de fer palpable aquest fort sentiment de comunitat, no? que té tanta potència, que és com el que comentàvem, que és una xarxa on la comunitat ho és tot. I pel títol i per... No sé si t'estic responent al que m'estaves preguntant.
Més o menys. No del tot, però més o menys.
Vale.
Escolta, se'ns va passant el temps, perquè aquí la mitja hora aquesta de l'internauta passa ràpid a vegades. N'hi ha una pregunta que sempre fem al final, tu abans mig l'has insinuat, però jo l'he de fer, que és com t'imagines això d'aquí a 5 anys?
Això vol dir Instagram o
Instagram,
totes les xarxes?
Amb tu, el món dels Instagramers...
Jo seguiré fent la meva feina, que jo no em dedico a això, vull dir que és una part de la meva vida, però jo seguiré fent la meva feina, segur que és el que m'agrada, no? No ho sé, la veritat, o sigui, veure d'aquí 5 anys se'm fa difícil.
Per exemple, un debat que hi ha hagut fa temps, no? El vídeo superarà la foto o la foto...
Jo crec que el vídeo ara està arribant al gran moment del vídeo.
Sí.
Està arribant al gran moment del vídeo, ho estem veient a Facebook, que ha fet una aposta total i absoluta perquè es comencin a generar continguts en vídeo. Ho hem vist de dues maneres, no? O sigui, per un costat, com estan funcionant de bé directament els vídeos precarregats directament a Facebook, sense passar per YouTube ni tal, en quant a visualitzacions i en quant a visites que tenen. I segona, que Facebook fa dues setmanes o tres va llançar com a producte nou també la competència directa del que és el Periscope. És a dir, fer retransmissions en directe a través de Facebook, comunicant a la gent, estem fent un directe ara mateix, connecteu-vos tots aquí. No? Crec que està, per això et dic, que arriba un moment molt bo, crec, pel que és el contingut de vídeo. També Instagram l'ha promocionat molt. I sobretot contingut efímer. Ja ho estem veient amb Snapchat. Sí, contingut que...
Que desapareix.
Sí, que té un... Pues que el consum és limitat. Per què volem deixar un contingut allà durant dies i anys i tal? Al final tenim tant volum d'informació, estem tan saturats per la informació que tu el consum el fas en un moment concret i ja està, no? Mira Snapchat, mira Periscope, les retransmissions live que es fan acaben desapareixent al cap d'unes hores. Vull dir, és una mica crec que per on va tot això. I evidentment la potència del visual, de la imatge i del...
Però això no és contradictori amb el que és Instagram? És a dir, jo una foto bona que vaig fer fa 4 anys vull que quede.
Perquè igual per tu és... Clar, és a dir, això que dèiem, no? Quasi un llibre i un diari d'instants que creen un record de les teves vivències, no? Doncs sí, però també la manera de la que consumim Instagram, no sé si és massa pràctic, per exemple, anar a buscar una foto de fa 5 anys. Possiblement ho seria més utilitzar un Flickr, que és un bon agregador, no? O una altra xarxa on puguis agregar més per... Que no fent el consum aquest, que Instagram, si tu ara vols anar a buscar aquell record, potser que et costarà
sí,
una mica.
Sí, comences amb el dit, acaba
et costarà agafant
una,
mica.
Una rampa de tant, sí. De tant de moure cara avall.
Sí, sí, sí.
Marta Alonso, instagramer, autora d'aquest fantàstic llibre, avui Instagram, recordem, grup 62, uh-huh. Per tant, a les llibreries i també a través de la llibreria online del mateix grup 62 es pot adquirir. Gràcies per les fotos, gràcies per les històries,
gràcies
per tot això.
Gràcies a vosaltres.
Molt content de que hagis tornat anys després i de que allò que aquell dia... Vas venir tu?
La Mary i estava la Susana Ginés,
també. La Susana Ginés, que és també una gran instagramer, molt estimada si hi havia la web, per cert, perquè hi va treballar amb nosaltres. Molt content de que tot això hagi crescut tant i que allò que aquell dia era com molt divertit i molt incipient, sí. Ara sigui una realitat tan gran. Gràcies, sí. Per,
gràcies a vosaltres.
Per haver participat.
L'Internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Què ens expliques avui?
Avui, una solució pels problemes que deu haver tingut, jo crec que tothom. Que és aquell problema que et diu, t'has quedat sense espai en el telèfon?
Jo.
I no pots fer més fotos.
Cada 2 dies, jo.
És a dir, donarem una mica d'uns quants trucs per intentar... Reduir l'espai que teniu al telèfon. No reduir. Reduir el que us ocupen les coses que teniu al telèfon per poder-ne posar més.
Ara no tinc cap paper ni llapis per apuntar, però ja em tornaré a escoltar el programa.
I a més es quedarà escrit i amb una sèrie de links i aquestes coses. A veure, el més senzill. Si teniu un telèfon que tingui una targeta de memòria, canvieu la targeta de memòria, és la part més... No, el preu que estan avui les targetes de memòria. Uh-huh. Mira, he estat buscant i una de 32 gigas són 14 euros. Per 20 euros us en donen 64 i si ja voleu allò, la tira de memòria, 128 gigas, 65 euros.
Ja tens un ordinador gairebé.
I allà tens un tros d'ordinador. Hi ha ordinadors ara en aquests moments que surten amb 128 gigas de disc dur. Uh-huh. Mm? Sí. Si teniu un iPhone o teniu un Samsung dels nous, oblideu-vos-en perquè van tancats, ja no es pot canviar la bateria, no es pot afegir targetes, totes aquestes coses que abans podíeu fer amb el Samsung, ja no es poden fer amb els nous. Però si teniu la major part de telèfons Android, tots aquests podeu canviar-li la targeta. Tindreu una petita dificultat, que és com passar les dades que teniu de la targeta vella a la nova. Si no us voleu gastar els diners comprant un dispositiu per fer les còpies i tot plegat, i si no teniu una entrada al vostre ordinador, ja hi ha ordinadors que el tenen, doncs demaneu allà on compreu la targeta, que segurament us ho poden fer. Uh-huh. Si no, podeu posar-la en el vostre ordinador, fer una còpia, posar la nova, restaurar la còpia, i llavors, vinga, ja teniu tot l'espai lliure. Bé, o sigui que si teniu un iPhone, malament. Però ara anem pels consells pels iPhones. Algun dels consells dels iPhones ja veureu que són aprofitables també pels Androids i després parlaré una mica dels Androids, que el conec una mica menys, però també en podem trobar idees. Primer que teniu, si teniu un iPhone, el primer que heu de fer és actualitzar el sistema nou. Nou de nou i de número 9.
Molt bé, l'últim.
El que hi ha, el 9.01, perquè el 8 ocupava 4 gigas i el 9 ocupa 1,4 gigas.
4 gigas? Ocupa
el sistema operatiu.
Què dius?
I el 9
ara m'explico moltes coses.
I el 9 només ocupa 1,4 gigas. O sigui, només actualitzant el sistema guanyeu 2,6 gigas que us permeten, però moltes, moltes, moltes fotos. Llavors, anem a retallar. Anem a treure greix del telèfon. El primer que hem de fer és saber què tenim. És a dir, per saber per on hem de retallar, perquè clar, si hem de treure una cosa que ens està ocupant 8 megas, no en farem cap cosa. Llavors us aneu a configuració, dins de la configuració, l'apartat general, hi ha un subapartat que diu, perdoneu que avui serà dur, iCloud i emmagatzematge, i un altre subapartat que diu gestionar l'emmagatzematge. I això el que fa és que es fa una llista, un per un, de totes les aplicacions que teniu i què ocupa cada una d'aquestes aplicacions. En total, o sigui, aplicació més dades que guarda aquella aplicació. Si li feu clic, si poseu el dit a l'aplicació que voleu veure, us dirà exactament què ocupa l'aplicació, el programa i què ocupa les dades que té. Així sabeu si podeu netejar dades d'una aplicació. Per exemple, una que us havia explicat moltes vegades, la de Wikiloc, que serveix per tenir mapes, o sigui, serveix per fer recorreguts, i et guarda mapes en a la memòria del telèfon. Allò que explicava, et guarda el mapa per després no haver de patir quan estàs a muntanya per...
Com culls bolets, si també.
Sí, per si tens o no tens connexió, tens el mapa allà. Però clar, en el meu cas, ara per posar l'exemple del que m'ocupa a mi, l'aplicació només ocupa 19 megas, que és relativament poc, però les mapes m'ocupen 178. O sigui, si els sumo tots dos, són 197 megas. Sempre puc anar a esborrar els mapes que tinc, si tinc molta dificultat, i després ja posaré només els mapes, perquè, clar, els mapes es van sumant. Clar. Si un dia te'n vas a l'Albera, et baixaràs el mapa de l'Albera, i si l'altre dia te'n vas a l'Ebre, doncs, a la desembocadora de l'Ebre, doncs, et baixaràs el mapa d'aquella zona, i vas sumant. Si has anat afegint moltes coses, doncs algun dia esborra'ls tots i llestos. Hi ha altres aplicacions que gasten molt, per exemple, el Wired, és una aplicació que cada vegada que et baixes una revista ocupa la intemerata. Està per ordre dels 500-600 megas cada revista. A la que en tens 3 o 4, allò és un descontrol total. Clar. Però, bé, si sou persones normals, com quasi bé tots, veureu que hi ha unes aplicacions, la llista de dalt de tot, és a dir, amb aquesta llista que veureu, que us donarà qui gasta més, perquè us la dona endreçada, per qui gasta més fins a qui gasta menys, a dalt de tot us sortiran, segur, fotos, música i WhatsApp.
Sí.
Aquests tres us surten, però vaja, segur. Llavors, com podeu rebaixar? Per exemple, amb el tema música, esborreu tota la música que teniu, no us quedareu sense música i feu servir música amb streaming. Podeu fer servir música amb streaming de Spotify, per exemple, amb la seva versió gratuïta, sentireu una mica d'anuncis, però què hi fareu? Podeu fer servir també, i això us dono uns links, podeu fer servir el Google Play Music, que el que et deixa guardar les teves cançons sense pagar fins a 50.000, és a dir, si en teniu més de 50.000, feu-vos la idea de que acabareu pagant, i aquestes cançons les podeu escoltar amb l'ordre que vulgueu, quan vulgueu, sense interferències d'anuncis, res. És com si les tinguéssiu al vostre dispositiu, però estan al núvol. Té un inconvenient, és a dir, si no esteu amb wifi, es costarà molt de 3G, i segurament us passareu del límit de 3G. Però no us ocuparan espai, no us ocuparan cap espai. I per les fotos feu el mateix. És a dir, per les fotos, deixeu les fotos, podeu posar totes les fotos al núvol. Llavors, els que teniu un iPhone, teniu un... Això també és aplicable a l'Android. Però els que teniu un iPhone, teniu un problema de preu, per entendre'ns. És a dir, Si vosaltres voleu fer una cosa que els d'Apple li diuen una... Fotos en streaming.
Sí.
Fotos en streaming té un... no té límit, però només té... No té límit, sí, perdó. Ja he... Té un límit de 1.000 fotos i 30 dies. És un sistema de compartir totes les fotos de tots els teus dispositius. És a dir, si tu tens una tauleta i tens un telèfon, les fotos que fas al telèfon les veus a la tauleta i viceversa. Les que veus a la tauleta, les que estàs fent amb l'ordinador, també... És a dir, les tens a tot arreu. Però és un perill, perquè t'està duplicant les fotos.
Un perill una mica caos, eh?
És perquè un caos. Vegades... Si tu fas una foto amb el teu telèfon, tindràs la foto en el rodet i tindràs la foto en streaming. Perquè l'streaming és el que comparteixes. I hi ha un moment que l'streaming es perd. La del rodet no es perd mai. Però la de l'streaming es perd. Quan han passat aquests 30 dies, han passat les 1.000 fotos. Per tant, vigileu que no tingueu les fotos duplicades. Perquè una manera molt tonta d'ocupar espai és tenir-les dues vegades. Les fotos amb streaming tenen menys resolució. És a dir, si una foto normal està sobre els 4, 5, 6 megas, una foto en streaming té 1,4.
Però et compta com a espai.
Carai, si ocupa espai del teu telèfon, i tant, si ocupa espai en el teu telèfon. Després hi ha una altra opció, també. Hi ha una altra opció que es diu fototeca de l'iCloud. La fototeca de l'iCloud el que fa és que foto que fas, foto que t'envia al núvol. I te l'esborra del teu dispositiu. De manera que tu no t'ocupen res les fotografies en el teu dispositiu. Zero. Allò que vosaltres heu vist abans, quan heu fet l'opció que us he dit, que us ocupaven 2, 3, 4, 5 gigas de fotografies, desapareix. No ocupen zero. Perdó, ocupen molt poc perquè es queda una imatge en baixa resolució perquè tu les puguis veure. Però la fototeca de l'iCloud costa diners. Apple et regala fins a 5 gigas.
Que no arribes
tot el
a
que
gaire.
Passi de 5 gigas, pagues. Si no voleu pagar, teniu l'opció de Flickr, és a dir, que fa exactament el mateix, foto que fas, foto que et puja al núvol, núvol de Flickr, i no et costa res. Em sembla que et donaven 1 o 2 teres de memòria, o sigui, no us els acabareu. En fotografies, vaja, o esteu fent fotografies tot el dia o no us els acabareu. Flickr és una bona solució. I les fotos de Google també poden ser una solució.
I et manté una petita imatge
i et manté per indicar-te
que tu aquesta foto l'has fet.
Com és aquella foto per veure-la. I més que res per veure-la, a més, amb un dispositiu, amb una pantalla petita. És a dir, no necessites tota una foto amb tota la seva capacitat, que té capacitat perquè la puguis penjar d'una paret, quan l'estàs veient amb una pantalla de telèfon. O sigui, no és que estiguis perdent res.
I després recuperar-les, aquestes fotos?
Les pots recuperar amb el mateix dispositiu o les pots recuperar des del teu ordinador de
sobre la taula. I el mòbil també,
I el mòbil també, sí, les pots recuperar, veure-les o recuperar des de l'ordinador. I llavors demanar una còpia en paper amb bona resolució. O sigui, tu sempre les tens. També podeu fer servir els senyors de Dropbox, però també això ja és pagant. O sigui, estava dient que els de Flickr era fins a 1 terabyte, tireu...
Sí, tant.
I els de Dropbox, que venen a fer una mica el mateix, foto que fas, foto que et puja al Dropbox, però Dropbox només et fa una còpia, al Dropbox. No t'esborra l'original, has d'anar tu i esborrar l'original. Vigileu tot el tema de les fotos, perquè acabareu fins a dalt de tot. Una altra cosa, els que tingueu un iPhone relativament nou, sembla que això va sortir amb el 4S, hi ha una cosa que se'n diu fotos amb HDR, que són fotos amb alta definició. És a dir, per cada foto, en fa 3, després les ajunta i té molta més bona resolució. Primer, fa 3 fotos, amb la qual ocupa més. I segon, per si de cas, es guarda la de, que no és HDR.
Sí, sí, les tens duplicades allà,
o sigui,
i ocupant...
Les tens ocupant... O sigui, si voleu fer una foto amb alta resolució, sapigueu-ho, però després esborreu la que no està amb alta resolució. O, més fàcil, aneu-vos a configuració, fotos del sistema, fotos càmera, i allà on diu fotos HDR, desmarqueu l'opció que digui guardar una còpia sense HDR. Ja no us guardarà aquesta còpia, que ho sapigueu. Si voleu fer més, encara més neteja, hi ha una aplicació que us poso aquí que es diu PhoneClean, que el que fa és netejar el vostre telèfon de coses que ja no feu servir. Coses que s'han quedat d'altres aplicacions que ja no estan en el telèfon. Hi ha una altra que es diu Phone Expander, que el que t'expandeix la capacitat del teu esborrant coses. Bé, seguim amb el WhatsApp, que el WhatsApp també és un niu d'espai.
No ho sembla, però...
No, ho és, ho és, ho és.
Porta cua.
Porta molta cua i això, segueixo insistint, és aplicable també als androids. Quan vosaltres esteu rebent informació, sobretot gràfica, perquè el text de les converses ocupa relativament molt poc, però quan esteu rebent fotografies, veu, vídeos en el WhatsApp, primer de tot, si teniu marcada l'opció de que es guardi una còpia en el vostre rodet, us està guardant en el WhatsApp i en el rodet de la càmera, dues vegades. Desactiveu-vos. Això està... Aneu a la configuració del WhatsApp, seleccioneu xats i trucades i desactiveu l'opció que diu desar els arxius entrants. No vol dir que no es quedi els arxius entrants, sinó que només se'ls quedarà l'aplicació del WhatsApp i no els deixarà a l'aplicació del rodet. O sigui, només els tindreu una vegada, no duplicat.
I això també vol dir que el rodet, quan anem esborrant fotografies o vídeos de WhatsApp, continuen al mòbil.
Continuen al WhatsApp, perquè us aneu d'anar al WhatsApp, buscar del chat o de la persona que estigui tot el multimèdia, li diuen mèdia, em sembla, i anar esborrant tot el que ja no us interessa, que poden ser coses... fotografies o xistes de fa un any.
I que et pensaves que no els arrossegaves i allà hi eren.
No, hi són. Si us hi fixeu, amb la primera vegada de totes, quan heu vist el que ocupava cada cosa, veureu que el WhatsApp us pot ocupar. Encara més coses per esborrar o per guardar. Els missatges de la bústia de veu. Cada vegada que tenim un missatge de la bústia de veu i no l'esborrem, l'ordinador se'l guarda, el telèfon se'l guarda. Allà tenim un espai utilitzat amb bústies de veu, potser de fa 2 anys. Uh-huh. Aneu i aneu esborrant totes les bústies de veu que ja heu escoltat i que no us serveixen per res. Les bústies de veu ocupen molt, molt, molt espai. Si teniu aplicacions de subscripcions a diaris de paper, allò que us envien els PDFs, allà ho ocupa. És a dir, es va guardant PDFs i va ampliant la capacitat de, o el que està ocupant aquella uh-huh. aplicació. Una aplicació que pot ser molt petita es pot convertir en un monstre perquè tu has anat guardant PDFs. Abans he comentat el Wired, però el Signio, per exemple, també és un dels... Si teniu el Signio, que és una aplicació per baixar-vos revistes, sí. Subscripcions a revistes, el Signio veureu que va guardant totes les revistes a les que esteu subscrits i us ha baixat. I allò ocupa... Una altra solució és esborrar els caixers del Safari i altres programes. Només com una explicació molt, 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 molt ràpida. Un caixer és una còpia de coses que nosaltres, de llocs, per exemple, en el Safari, que hem visitat i que es guarden per si després volem, els tornem a necessitar i anar més de pressa. Normalment, si hem visitat un web, els logos, moltes imatges són iguals la primera, la segona i la tercera vegada. Per tant, això s'ho va guardant al Safari i això va pujant. Si voleu, hi ha una opció a Safari que diu configuració Safari i hi ha una opció que diu esborrar historial i dades dels llocs web que hem visitat. Això t'ho esborra tot. Però si voleu ser més detallistes i no voleu anar a lo bruto, us aneu a configuració Safari avançat, dades dels llocs web, i veureu una llista de cada un dels webs que heu visitat i que està guardant.
Llavors allà selecciones els que...
Sí, o sigui, si heu visitat el Tube 8...
Els que han d'abandonar la casa.
Si heu visitat el Tube 8, allà us sortirà la llista. A més de les dades i de l'historial i de les galetes, també allà també us sortirà. O sigui, esborreu si no voleu que sàpiguen per on heu navegat. Bé, això coses generals que són aplicables pràcticament a qualsevol telèfon. Però coses específiques de l'Android. Per esborrar la caixer, en lloc de fer el que fèiem amb l'iPhone, heu d'anar a Ajustos, Administrador d'Aplicacions, i ja teniu una opció per esborrar l'aplicació. I si voleu ser una mica més automatitzats, hi ha una aplicació que es diu CCleaner, Caixer Cleaner, que el que fa és exactament això, esborrar-te, o sigui, t'augmenta.
És una aplicació més.
El que ocupa, perquè estàs posant una aplicació més, però hem d'esperar que el que treu
que compensi
el que ocupa l'aplicació. Hi ha una altra manera en l'Android, que això no ho podeu fer en l'iPhone, que és instal·lar el Facebook Lite. Hi ha una aplicació de Facebook que és més senzilla, però que et permet les coses més normals que fem cada dia, el dia a dia, amb el Facebook, i em sembla que en lloc... Sí, ho tinc apuntat. En lloc de 27 megas que ocupa el Facebook, ocupa un mega. O sigui, només canviant d'aplicació estem guanyant 26 megas. 26 megas venen a ser 5 fotos. No és gran cosa, però mira...
Però són 5 fotos.
Però són 5 fotos. I per les fotos, en Android teniu el mateix. Igual que les podeu posar al núvol, les podeu posar a Flickr. Flickr és de Yahoo. No cal que sigui ni de Google ni d'Apple. Podeu anar amb un altre senyor perquè us guardi. Teniu el Dropbox, que tampoc és de cap d'un d'ells. O teniu el Google Fotos, que és el sistema habitual que es fa servir amb un telèfon per guardar les fotos que feu amb un Android al núvol. Però això, el Google Fotos té l'inconvenient de que tu depèn de quin compte de Google tinguis. O sigui, si tu tens un compte de Google gratuït, això són 15 gigas el que us deixa pujar. Uh-huh. I a partir d'aquí heu d'anar pagant per tenir més gigas. O sigui, si teniu moltes fotos...
Flickr.
I tots en tenim moltes, de fotos. Flickr és la vostra millor solució. Allà uh-huh. us guardarà tot el que se us pugui acudir, tot el que pugueu necessitar.
Molt bé, doncs, Joan, m'he apuntat, o he intentat apuntar-me les coses que m'interessen més.
És que tothom, el vi el primer...
I la setmana que ve es confirmaré.
Ens surt el missatget aquell que diu s'ha quedat sense espai en el seu telèfon, no li puc guardar aquesta foto, que era la foto més important que estaves fent en aquell moment.
La setmana que ve et confirmaré si m'ha desaparegut ja aquest home, missatget
maleït. Si heu de netejar... En l'apartat fotos, netegeu també els vídeos, no us n'oblideu, que sí, ocupen sí. molt més que les fotos. O sigui, un vídeo acostuma a ocupar... Si esteu fent neteja del WhatsApp, el WhatsApp és una aplicació que no, les fotos ocupen poc, relativament poc, comparat amb el que és una foto. Una foto de WhatsApp pot estar entre 200 i 500 cas, no arriba ni un mega. O sigui, aquesta foto que us han enviat perquè el WhatsApp, encara que tu enviïs una foto del teu carret que ocupa 5 megas, el WhatsApp la redueix... Sap que allò servirà per parlar entre telèfons, te la deixa en versió de telèfon, però clar, 300 cas, encara que siguin 300 cas, multiplicats per 500 fotos, són molts megas.
I tant.
Al final, acabeu que no teniu espai per guardar, us arriben els WhatsApps i ja no podeu guardar res.
Doncs ja t'ho explicaré la setmana que ve.
Molt bé, vinga.
Apa, que vagi bé.
La meua vida era un mirall trencat com una borratxera traicionera del treball i soledat. Sí, una caiguda lliure en tobogan fins que va aparèixer el teu cos salat. I varen viure el nostre maig del 68 i ens atrinxeràvem els diumenges al caliu del nostre llit de la barbària col·lectiva i de l'hivern d'aquest país. I somiaven que escapàvem amb els maquis cada nit. Viatjàvem en el temps a la comuna de París. Esperàvem la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig. Preparats perquè vinguera per alliberar la fera, acabar-nos la botella de girar i alçar la veu. Viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. I vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes fora mar. Vull brindar i alçar tots els gots i cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. Van anar passant els dies que s'han convertit en anys. Jo ja en conec el teu somriure que és un poderós parany que m'atrapa i em fa lliure en un segon a parts iguals. I varen fer un gran viatge iniciàtic per buscar l'essència com els mestres presocràtics. Van trencar de sobte la rutina que no omplia en un avió cap al sud-est asiàtic. I recordo una escapada cap a Eivissa al mes d'abril i un mes cap de setmana a la festa major de Vic. Tu eres dosa i malcriada, si tinc la teua mirada jo no necessito abric. Vull que encantes a l'orella, ve la xau sobre l'arena, cada nit de lluna plena, delirar i alçar la veu, viure, respirar, caminar per avançar i tu sempre caus de peu. I vull brindar per avui i per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar.
I vull brindar i assar tots els gots. Cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.
Jugarem a la teua disparant imaginaris. Puc separar el joc de la raó quan el motiu ets tu. Activa-la ja, activa-la ja, activa-la ja. Tracte de pacte i evita entrar en el acte. Si trenca el clima es decline perquè en convé posa rima jugant al joc de l'abstracte. Activa l'olfacte.
Vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, demà les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. I vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc. I vull brindar per avui, per demà, per les cartes que hem de jugar, cremar les nostres penes vora mar. I vull brindar i alçar tots els gots, cada cop sentir-te més prop i ser el combustible del teu foc.